Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui us parlarem de la 13a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. A la diòcesi de Girona es projecten dues pel·lícules. Parlarem d'aquesta mostra, d'entre altres coses, amb el senyor Enric Vendrell, que és el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Jesucrist, rei de la misericòrdia i del servei. Sí, certament Jesús és rei. Així ho celebrem aquest darrer diumenge de l'any litúrgic. Però, perquè és el rei de la misericòrdia i del servei, també ho és de tot l'univers. Persones, animals, cosmos, natura. Tots tenim encara gravat als nostres ulls i al nostre cor el logotip de l'any jubilar de la misericòrdia. Jesús, bon pastor i bon samarità. Portant al coll la persona ferida, sigui pel motiu que sigui. Aquesta és una de les imatges del nostre rei, el qui es carrega a les espatlles cada persona, cadascun de nosaltres, perquè ens hem volgut perdre conscient o inconscientment, o perquè alguns fets ens han deixat ferides profundes que no es guareixen. Ell, el Senyor, no passa de llarg, no ens abandona, se'ns carrega les espatlles i es preocupa de nosaltres. L'altra gran imatge de Crist Rei la trobem quan, crucificat, de fet, la creu és el seu tron, coronat d'espines, amb els braços oberts per abraçar tota la humanitat, ofereix la seva vida i ens perdona en la figura dels botxins, dels calumniadors, dels qui desitjaven grans signes per creure, dels indiferents. I encara, abans de la darrera mostra de confiança en Déu Pare, ens dona per mare la seva, Maria. És el més gran i el més necessari servei per oferir la salvació a la humanitat i a la història humana. Morint, vens la mort, assegura la vida en plenitud i per sempre, i assumeix el sacrifici per vèncer el dolor, el mar, el mal i el pecat. Recordem que el que s'esperava del rei era cercar sempre el benestar de tots els seus súbdits. No oblidem el seu servei als pobres, marginats, malalts de cos i d'esperit, els pecadors, els impurs de la llei jueva, els militars romans, els cobradors d'impostos per als opressors romans, els infants, els mateixos apòstols, els dirigents, per ajudar-los a descobrir les seves cegueses. No podem tenir millor senyor. Certament ens ho hem de repetir. No podem tenir millor senyor. Les imatges dels reis temporals no serveixen per entendre la sobirania de Jesucrist. Només des de l'Evangeli, els conceptes de vida, mort i resurrecció resulten adients per afirmar la seva reialesa universal, tal com fem aquest diumenge per cloure l'any litúrgic. Desitjo de cor que hagi estat un any amarat del regal i de l'exercici de la misericòrdia, rebuda de part de Déu i concretada amb estimació i servei als germans. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
La catedral de Girona acull la missa de cloenda de l'any jubilar de la misericòrdia. Aquesta i altres informacions amb Meritxell Comas. Benvinguda.
Hola, Àngel, moltes gràcies. El passat diumenge, el bisbe de Girona va presidir la catedral la missa de cloenda de l'any jubilar de la Misericòrdia. Francesc Pardo va compartir la seva reflexió referint-se al gest formal del tancament de les portes de la Misericòrdia, però no al seu significat, ja que va assegurar que no s'ha de cloure la Misericòrdia. Al llarg de la celebració, un representant de cadascuna de les 13 esglésies i santuaris jubilars de la diòcesi de Girona van presentar un resum de les activitats que s'han dut a terme al llarg de l'any jubilar. També van donar gràcies per la feina feta arreu de la nostra diòcesi i especialment en les parròquies, santuaris i el monestir on s'ha pogut guanyar el jubileu. El bisbe de Girona també va agrair la iniciativa del Papa Francesc que es clourà oficialment aquest diumenge.
Càritas Diocesana de Girona ja ha ajudat 89 famílies a pagar la llum, l'aigua i el gas a través del seu servei d'ajuda econòmica.
L'any 2014, Càritas Diocesana va impulsar el projecte de pobresa energètica. El projecte va néixer amb la constatació de l'augment de la demanda detectada al servei d'acollida de l'entitat de famílies que presentaven dificultats en el pagament de les seves factures de subministres i despeses de manteniment de la llar. L'objectiu del projecte Pobresa Energètica de Càritas Diocesana de Girona és estudiar, definir i planificar accions amb les famílies afectades en coordinació amb les administracions locals i cobrir les mancances més greus. Dintre aquest programa s'ofereix assessorament, l'exemplificació de taxes o la sol·licitud d'ajudes econòmiques i s'organitzen també tallers per promoure el consum responsable i eficient de l'aigua i l'energia. Aquest 2016, Càritas ha ampliat l'acció d'aquest projecte a les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany, així com també impulsa auditories energètiques a domicili per tal de poder proposar solucions viables a les famílies afectades. Fins aquest novembre, l'entitat ha atès prop de 200 persones a través del seu projecte de pobresa energètica que té el suport del programa Salut i Crisi de DipSalut i l'obra social La Caixa.
Càritas impulsa un taller d'expressió artística al barri de Sant Narcís de Girona per fomentar la inclusió social.
Càritas Diocesana de Girona va engegar la setmana passada un taller d'expressió artística al Centre Cívic de Sant Narcís de Girona. Aquest taller, que és gratuït, està dirigit a infants d'entre 8 i 12 anys, que són alumnes del Servei de Suport a l'Escolaritat de l'entitat, però també està obert a tots els infants del barri que vulguin participar-hi. L'objectiu del taller és fomentar la creativitat i potenciar les habilitats artístiques de menors que tenen dificultats per accedir a activitats de lleure i extraescolars, i sobretot treballar per la inclusió social i la igualtat d'oportunitats entre tots els alumnes del barri de Sant Narcís de Girona. De moment, el taller compta amb la participació d'una desena d'alumnes, tot i que l'entitat assegura que encara hi ha la possibilitat d'ampliar-se.
Els grups de catequesi de Sant Josep i Sant Pau de Girona visiten la catedral.
Com ja és gairebé una tradició, el passat dissabte una vuitantena d'infants i joves dels diversos grups de catequesi de les parròquies de Sant Josep i Sant Pau de Girona van visitar la catedral acompanyats dels seus familiars. El bisbe Francesc Pardo els va rebre a la capella conventual de la catedral, on els va impartir una catequesi que es va fer ressò del que ha estat i ha volgut significar l'any jubilar de la Misericòrdia. Finalment, el bisbe de Girona va adreçar unes paraules als familiars agraint que hagin confiat en la parròquia i en l'església de Girona.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta un dels missioners de la Misericòrdia, mossèn Joan Planelles. Benvingut, mossèn Joan.
Bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres quan vulgui.
A banda de les xerrades, sermons i celebracions penitencials que m'han demanat, he procurat exercir com a missioner de la Misericòrdia en el santuari jubilar de la Font Santa de Jafre. La Font Santa és un santuari dedicat a la Mare de Déu d'àmbit comarcal. És petit en comparació als altres santuaris de la diòcesi, però el fet de trobar-se a peu de carretera, l'únic amb aquestes característiques, i amb una llarga tradició mariana, esdevé punt de referència per a molts creients que hi venen a participar dels actes litúrgics i d'altres esdeveniments. Enguany, en ser santuari jubilar, hem intentat programar alguns actes especials i, a més, hem estat oberts a qualsevol grup que el volgués visitar. Hem notat un augment de participants a les celebracions de la missa dels divendres i dissabtes a la tarda. A partir de la Diada de Corpus i durant tot l'estiu, S'ha celebrat també l'Eucaristia els diumenges a la tarda. Hem rebut visites de grups nombrosos, com el de Palafrugell, que van venir en autocar, un grup de jovent de Girona d'unes 40 persones que van venir a peu des de Sant Jordi, i els grups de la catequesi de Verges i de Torroella. Però ens han visitat moltíssims grups més reduïts dels pobles veïns, però també de Girona, l'Escala, Torroella, Verges, Banyoles, etc. Un especial moment joiós va ser la trobada de les parròquies veïnes amb el senyor bisbe o la celebració del 25è aniversari de l'ordenació sacerdotal de mossèn Joan Bades, que va significar aprofundir en la importància per a la vida de l'Església de la missió del capellà. També hem tingut visites més particulars, com la del bisbe emèrit monsenyor Jaume Camprodon, que vingué amb un grup de la residència de les Germanetes dels Pobres de Girona, on resideix. Som dos els mossens que tenem espiritualment el santuari els caps de setmana. Procurem que tothom qui arriba hi trobi el consol de Jesucrist i pugui enfortir la seva esperança sota la protecció maternal de Maria. En motiu de l'any jubilar, hem intentat que tothom, traspassant la seva porta, hagi pogut experimentar l'amor i la misericòrdia de Déu.
La setmana passada es va presentar a la ciutat de Girona la 13a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. La mostra ha programat 20 pel·lícules, dues d'elles a la ciutat de Girona i també a Blanes. Tenim avui entre nosaltres el senyor Enric Vendrell, que és el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Benvingut, senyor Vendrell. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bé, són 12 anys de cinema espiritual. Quin és l'objectiu d'aquesta mostra?
Mireu, nosaltres, quan fa 3 anys, perquè, com deia-vos, la mostra té ja un llarg recorregut, però el govern no és fins fa 3 anys que es va posar al capdavant. I ho vam fer convençuts que el cinema és una eina molt interessant, molt potent, si em permets, per mostrar, per donar a conèixer aquesta gran diversitat religiosa que avui és present en els nostres barris, a les nostres ciutats.
Molt bé, són 13 anys, eh?
Són, en aquest moment, la 13a edició.
Aquesta és la 13a edició, perfecte. Les pel·lícules que es projecten a la diòcesi de Girona són Si Déu vol i Aprenent a conduir. Què ens pot dir d'aquestes dues pel·lícules?
Sí, són dues pel·lícules. Penso que totes dues haurien d'interessar la gent que ens estigui escoltant. Aprenent a conduir és una pel·lícula de la cineasta catalana Isabel Cuixet, i en aquest cas la pel·lícula el que explica és la història de dues persones que procedeixen de mons molt diferents, tant culturalment com religiosament. Inclús podem dir una persona no creient i una persona molt creient, per tant, mons molt diferents, però el que té d'interessant la pel·lícula és que el missatge que desprèn aquesta història és que, tot i les diferències, podem col·laborar, ens podem entendre, podem viure plegats. I, insisteixo, aquest és justament el missatge que el govern voldria donar a conèixer, no? I, per tant, aquesta pel·lícula ens va molt i molt bé.
Aquesta és Aprenent a conduir.
Aquesta és Aprenent a conduir.
Que es projecta el dijous que ve, dia 24 de novembre, a les 8 del vespre, al Centre Catòlic de Blanes.
Exactament.
Amb el ponent Salvador Montal, i dura 1 hora i 45 minuts. I el pròxim dijous, dia 24 de novembre, es projecta a la ciutat de Girona, a l'auditori de l'Espai Caixa, Si Déu vol, que és a la plaça Poeta Marquina número 11, a les 7 de la tarda.
Si Déu vol, el que ens planteja, el que ens presenta és la història d'un professional liberal d'èxit, però una persona allunyada, si voleu, allunyada de la creença religiosa, una persona, si voleu, situada en l'agnosticisme, i que tot d'una es troba que un fill seu doncs, decideix fer-se capellà, que vol entrar al seminari, no? I, per tant, amb aquest personatge central de la pel·lícula, el pare, això li suposa un daltabaix considerable, no? Li posa en qüestió absolutament allò amb el que creia, no? I de manera molt arrelada, no? I, per tant, la pel·lícula penso que és d'interès perquè ens planteja també, amb un altre tipus d'història, però una mica el mateix. És a dir, com aquesta situació de la creença i la no creença l'hem de gestionar i l'hem de viure amb normalitat. Ara mateix, jo penso que també és important, jo deia, donar a conèixer la diversitat religiosa, però és que l'altre gran missatge, i aquesta pel·lícula ens hi pot ajudar, l'altre gran missatge cap a la ciutadania és també hem de treballar per la convivència entre els que creuen i els que no creuen, perquè també són entre nosaltres i també hem de treballar aquesta convivència.
Recordem, aquesta pel·lícula, si Déu vol, es projecta el dijous que ve, dia 24, a la plaça Poeta Marquina número 11, a l'auditori de l'Espai Caixa. La presentació i col·loqui serà a càrrec de la periodista Laura Fanals, col·laboradora també d'aquest programa de ràdio. Dijous que ve, dia 24, si Déu vol, a les 7 de la tarda, a l'auditori de l'Espai Caixa. I l'anterior, doncs, és Aprenent a conduir, també dijous que ve, dia 24, a les 8 del vespre, al Centre Catòlic de Blanes. Doncs, bé, a qui pot interessar aquestes pel·lícules?
Nosaltres creiem que haurien d'interessar o que són temàtiques d'interès pel conjunt de la ciutadania, no? El cinema espiritual, que és aquest cicle, aquest festival aplega o presenta pel·lícules que s'etiqueten, no? que tenen com a denominador aquesta etiqueta d'espiritual, creiem que són pel·lícules d'interès per qualsevol ciutadà. Per què ho dic? Ho dic perquè, en el fons, estem presentant pel·lícules que expliquen històries sobre aquelles qüestions que qui més qui menys en un moment de la seva vida es planteja, no? Estic parlant de el sentit de l'existència, o estic parlant de la malaltia, o de la mort, o de l'amor, la solidaritat, aquestes grans qüestions que a vegades ens fem, doncs busquem cineastes que aborden històries sobre aquestes qüestions, però l'interès per nosaltres, afegit, és que busquem sempre que els cineastes triats són cineastes de diferents tradicions religioses. I, per tant, alhora que estem veient una història, insisteixo, que pot interessar qualsevol, ho fem des dels ulls de cineastes de tradicions diferents, de tradicions religioses diferents, i això ens permet també conèixer, acostar-nos a aquestes tradicions. De manera que la mostra, si la mirem en la seva globalitat, d'aquestes 20 pel·lícules que presentem, doncs hi ha pel·lícules que et permeten conèixer l'islam o el cristianisme o el budisme, no?
També es poden veure tots els centres penitenciaris de Catalunya.
Sí, aquesta és una novetat d'aquest any, fruit d'una col·laboració que ve de fa molt de temps entre la Direcció General de Serveis Penitenciaris i la Direcció General d'Afers Religiosos. Col·laboració que qui ens escolta entendrà ràpidament i es fonamenta en que les dues direccions generals del govern treballem per fer possible el dret a la llibertat religiosa dels interns. Hi ha una col·laboració, insisteixo, que ve de lluny per fer possible una atenció religiosa a les presons. Es treballa perquè cadascun dels ciutadans que estan empresonats puguin ser atesos pels ministres de culte de les diverses tradicions. A partir d'aquesta col·laboració, la Direcció General de Serveis Penitenciaris ens va plantejar la possibilitat d'acostar aquest cinema a les presons. I creiem que és molt interessant, i de seguida vam dir que sí, i justament hi portem aquesta pel·lícula que estem parlant, que és Aprenent a conduir. Dos mons molt diferents, dos persones de mons molt diferents, però que són capaces de col·laborar, d'entendre's i de conviure, en definitiva.
Bé, una de les novetats és que s'ha posat en funcionament un nou portal a internet sobre cinema espiritual.
Això ho estem presentant aquests dies, també coincidint amb la mostra de cinema. Per què? Perquè ens hi vam comprometre, justament ara fa un any, amb la voluntat de poder oferir al ciutadà un lloc on trobar justament pel·lícules com les que mostrem a la mostra, en definitiva, no? Pel·lícules que serveixen per acostar-nos, per conèixer aquesta diversitat de religions. I el ciutadà que ens escolta i que entri en aquest portal web, el que hi trobarà és més de 2.000 pel·lícules agrupades en les grans tradicions religioses, des del cristianisme fins al budisme, fins a l'islam. Les grans tradicions religioses, el judaïsme també, evident, etc. No? Per tant, més de 2.000 pel·lícules per conèixer les religions del país.
Seran sinopsis, per tant, que ningú
de cada
pensi
pel·lícula
que se les podrà descarregar.
No, 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 no. De cada pel·lícula oferim la fitxa bàsica amb una sinopsi. I el que estem treballant, no està encara implantat, però el que estem treballant amb la Filmoteca de Catalunya és perquè, donat que la Filmoteca té una important videoteca, el que farem és aquelles pel·lícules de la nostra base de dades, d'aquest portal web, aquelles pel·lícules, insisteixo, que la Filmoteca les té a disposició del públic, doncs ho farem constar en la fitxa d'aquesta pel·lícula.
Aquest és actualment el projecte més nou que té la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat?
Sí, l'hem acabat just per poder-lo presentar durant aquests dies de la mostra. Sí, és la novetat d'enguany.
Ho dic perquè també al portal web de la Direcció General d'Afers Religiosos podem trobar guies, podem trobar també el mapa de les religions, el calendari de festes religioses.
Sí, el portal nostre, la pàgina web d'Afers Religiosos, dintre de la pàgina web del Departament de Governació, doncs ofereix, com tu dius, molts recursos, molts materials. M'agrada esmentar aquesta col·lecció de guies, perquè tenim 4 títols publicats i estem acabant la cinquena de les guies. Tenim una guia, totes les guies les hem titulat Guies per al respecte a la diversitat de creences. I a partir d'aquí, aquest respecte, doncs, en els centres educatius, en els centres sanitaris, en els centres penitenciaris, una guia també sobre aquest respecte a la diversitat de creences a la via pública, i la que estem acabant de treballar és una guia sobre el respecte a la diversitat de creences en l'àmbit dels cementiris. Són guies d'interès, especialment, evidentment, pels professionals d'aquests àmbits, però guies, en definitiva, també d'interès per qualsevol dels ciutadans que tingui interès per conèixer aquesta diversitat de creences i, sobretot, per veure com aquesta diversitat ha de tenir, sí o sí, conseqüències en la nostra manera de treballar i d'organitzar la vida en aquests àmbits concrets que esmentava.
Aquesta última, que fa referència als cementiris, de què va?
Bueno, aquesta va una mica del que van les altres, és a dir, com que, en definitiva, el govern amb el que està compromès és amb el dret a la llibertat religiosa, aquest dret, com que creiem de debò que no s'ha de limitar a una frase o a un reconeixement legal, és a dir, no n'hi ha prou amb que els textos legals diguin que es reconeix aquest dret, sinó que hem de fer dia a dia que aquest dret sigui una realitat, doncs aquest dret suposa tenir en compte algunes coses en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la sanitat, en l'àmbit penitenciari, i també aquest dret suposa tenir present i mirar de treballar per tal que el ciutadà d'aquest país pugui ser enterrat quan toca, d'acord amb les seves creences. Això no es fa d'avui per demà, això igual que la feina en l'àmbit sanitari o en l'àmbit de les presons, també en l'àmbit del cementiri cal anar-hi treballant.
Bé, suposo que ara esteu treballant ja amb el calendari de les festes religioses de l'any 2017.
Sí, 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 sí. El nostre, una de les eines que oferim és aquest calendari de les festivitats de les principals tradicions religioses.
Bé, alguna cosa més que ens pugui apuntar des de la Direcció General d'Afers Religiosos d'alguns projectes nous?
Home, esmentar, perquè hi hem dedicat molts esforços, la Direcció General, aquesta feina de donar a conèixer aquesta diversitat i d'explicar com aquesta diversitat l'hem d'anar interioritzant i hem d'anar acceptant que hem de canviar segurament algunes de les nostres pautes de conducta, doncs això ho hem treballat i ho treballem de manera molt especial fent cursos de formació. N'hem fet aquí a Girona, en seguim fent arreu de Catalunya. Són cursos pensats pels servidors públics, en aquest cas. Hem dissenyat i anem fent cursos perquè els funcionaris del govern de Catalunya, però també dels ajuntaments del país, puguin conèixer aquesta diversitat i puguin, per tant, en la seva pràctica professional, tenir en compte que cadascú es mereix ser tractat d'acord amb les seves creences.
I hi ha aquest respecte o hi hem de millorar-hi molt?
Home, jo penso que el nostre país s'ha treballat molt bé. La pròpia Direcció General, que m'agrada sempre destacar, és l'única Direcció General d'Afers Religiosos que hi ha a l'Estat espanyol. La pròpia Direcció General ha fet una feina, insisteixo, des de fa una pila d'anys, però no som sols. Per sort, hi ha molts ajuntaments que treballen de manera decidida en aquesta línia de respecte i de convivència, i tenim les entitats religioses treballant amb nosaltres, i tenim gent des del món de les associacions treballant també en aquesta línia. Per tant, s'ha fet molta feina, però no hem acabat. Hi ha feina per fer.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, senyor Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquests són alguns dels actes a la nostra agenda. Aquest diumenge, confirmacions a la Bisbal a les 12, presidides pel bisbe francès, i a 12:15, festa de Crist Rei al Temple del Sagrat Cor de Girona. Organitza l'apostolat de l'oració. Dijous que ve, dia 24, estudi bíblic al Centre Pare Claret de Girona, al carrer Joan Maragall, número 23, Abraham i Moisès. Paradigmes a la nostra fe. A 8:45 del vespre, a la sala d'actes, dirigeix el pare Anton Maria Vilarrubies. I també dijous, dia 24, conferència sobre l'Evangeli de Mateu a Banyoles. A les 8 del vespre, als locals parroquials de Santa Maria dels Torers. Serà a càrrec del jesuïta Francesc Riera. Dissabte que ve, dia 26, conferència la recuperació del claustre del monestir de Sant Miquel de Fluvià i les últimes novetats respecte als capitells que el conformaven. A les 7 de la tarda, a la sala d'actes de l'abadia de Sant Miquel de Fluvià. Finalitzem el programa, però abans anem a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 20 de novembre. La propera setmana comencem un nou calendari litúrgic. Començarem l'Advent. I hem d'acomiadar el pare Anton Maria Vilarrubies, que ens ha acompanyat durant tots aquests darrers programes. Recordem que el pare Vilarrubies és el responsable de la comunitat dels pares claretians de Girona i també professor de Bíblia dels Instituts Superiors de Ciències Religioses de Vic i Barcelona. Li agraïm, pare Vilarrubies, la seva col·laboració. I el convidem un dia a una entrevista sobre Bíblia, que li farem.
Bé, d'acord, gràcies.
Gràcies, pare Vilarrubies. Bon adventge.
Igualment. Evangeli de Lluc, capítol 23, versets del 35 al 43. La reialesa de Jesucrist. Jesús, a ple migdia del divendres de Nissan, estava clavat a la creu en un sofriment físic, moral i espiritual com no podem imaginar. Fins i tot humanament se sentia abandonat del pare a qui havia dedicat tantes hores i nits de pregària. Els seus enemics se li plantaren al davant amb burles i sarcasmes, soldats romans inclosos, feliços d'haver crucificat un rei enemic. A dreta i esquerra de Jesús, dos malfactors també crucificats. L'un, en la desesperació del dolor, s'uneix a les ofenses contra Jesús, però l'altre, de primer, intueix la innocència de Jesús i acaba reconeixent-lo com a portador d'una realitat nova i salvadora que comença a fer camí allí, a la creu de l'horror. Va comprendre que l'amor que vivia i portava Jesús transcendia les limitacions humanes i fugisseres, i que allí començava una cosa nova. Proclama la innocència de Jesús i li demana tan sols que es recordi d'ell. Però Jesús li obre les portes de bat a bat. La festa de Crist Rei fou instituïda pel papa Pius XI als anys 30 del segle passat, quan el comunisme soviètic i el nacionalsocialisme alemany s'ensenyaven els ullals per a veure qui dels dos aplastaria l'altre. D'aquella institució de Pius XI en vingueren les imatges de Crist Rei i del Sagrat Cor que han abundat tantes llars. Avui sembla tot una mica tronat, però no serà que el veritablement tronat no siguin la nostra vida cristiana i formació poc treballades i en la pràctica potser oblidades?
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel.